Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Tres grups d'agents especialitzats en turisme esportiu han visitat Lloret per conèixer l'oferta esportiva. Ha estat al llarg del mes d'octubre amb professionals de Suïssa, Bèlgica i dels països nòrdics que organitzen estades internacionals de grups de diferents disciplines. Les primeres estades van ser de l'agència suïssa Sportset i de la belga Sportstage. En els dos casos van ser accions sorgides després de visites comercials als països d'origen organitzades pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Els agents van visitar les instal·lacions esportives municipals i de diferents hotels certificats en turisme esportiu. L'última visita va ser fa pocs dies un grup de 9 agents dels països nòrdics especialitzats en les disciplines de pàdel, natació, futbol i esports col·lectius. A banda de passar pels equipaments, també van visitar hotels certificats en turisme esportiu i cicloturisme. D'aquí uns minuts ampliarem aquesta informació parlant amb la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan. Obrim així aquest dimecres 6 de novembre. Molt bon dia i bona hora a tothom. I el que fem, com sempre, aquesta primera hora és presentar tot el contingut del programa i la resta de temes ens els avança en Josep. Bon dia.
Bon dia, Maria. Avui ja parlarem de la Fira Medieval que arriba aquest cap de setmana a Lloret en la seva 19a edició. Es farà un viatge enrere en el temps i els carrers del centre, el Passeig Verdaguer i la plaça de la Vila comptaran amb un bon gruix d'activitats relacionades amb l'època medieval. Per conèixer tots els detalls de l'esdeveniment, entrevistarem la regidora de promoció econòmica, Lara Torres. Obrirem plana política per parlar de dos actes de campanya que es van fer ahir, en concret a Lloret, per aquestes eleccions del 10N. Un va ser el de Ciutadans, que va reunir-se amb representants de la plataforma d'habitatges d'ús turístic. L'altre va ser el del Partit Popular, un acte que va exposar les seves propostes en matèria de joventut. També sabrem avui en el Bon Dia, Bona Hora com es presenten les jam sessions dels Bucs del Puntet, que arriben aquest dissabte ja dins del programa de la Festa Major de Sant Romà 2019. Ja és la 6a edició d'una cita oberta a tots els amants de la música que sempre s'organitza per celebrar, doncs, aquestes festes. L'activitat permet que qualsevol persona pugui sortir a l'escenari, tocar un instrument o posar-se a cantar. Entrevistarem Carles Carbonell, tècnic de joventut. I acabarem parlant de la crida que fa el Banc dels Aliments de les comarques de Girona per trobar voluntaris o coordinadors pel gran recapte que és previst que se celebri els dies 22 i 23 de novembre. Es necessiten més de 4.000 persones que col·laborin durant les dues jornades per cobrir prop de 400 punts de recollida. Ens ho explicarà amb més detall el president del Banc dels Aliments de les comarques de Girona, Frederic Gómez.
Doncs tot això ens ha de conduir fins les 9. A banda de la informació del temps i també el repàs dels diaris i de l'actualitat general. Abans de seguir avançant, ens hem de fer ressò d'una informació que ens arriba des de la funerària Sant Romà. És la defunció d'Honorato Puertas González, que ha mort als 65 anys. Era natural d'Orcera, a Jaén, però vivia aquí, a Lloret de Mar, on tenia també dos fills. L'enterrament se celebra avui a les 4 de la tarda a l'església parroquial de Sant Romà. I fet aquest apunt, donem inici a un Bon Dia, Bona Hora que compta un dia més a la producció amb Rosa Giral i Moisès Garcia, i aquí en directe hi posem veu Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
I quan són les 8 i 4, el que fem és saludar en Miquel Bernis, que ens ofereix tots els detalls del temps en una jornada que hem començat amb més fred que els últims dies. Miquel, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, Maria. El d'avui és el matí més fred de la tardor. Fins ara la temperatura ha baixat per sota dels 5 graus a l'interior de la selva, mínimes de, per exemple, 1 grau només a Vilobí d'Onyar, i temperatures que han arribat també a baixar fins als 10 graus a la costa. Esperem que el fred segueixi augmentant els pròxims dies i que encara demà i divendres la temperatura continuï baixant i tinguem temperatures més baixes. Per tant, el fred arriba ara sí de forma clara i s'instal·larà uns quants dies. Tot i que hi hagi pujades i baixades, sembla que la nova dinàmica serà la que estrenem avui durant uns quants dies, com a mínim uns 10 dies fins al 15 de novembre. No hi haurà cap entrada d'aire càlid que contrasti amb aquest fred que ja comencem a notar aquest dimecres. Pel que fa a l'estat del cel, avui dia amb predomini del sol, núvols escassos, però en canvi demà sí que serà un dia una mica més insegur. A la tarda esperem un augment dels núvols i la possibilitat d'alguns ruixats sobtats de poca estona en diverses comarques de Girona. Seran més probables cap a la Garrotxa i l'Empordà, però no descartem que també a última hora algun xàfec curt i intens pugui afectar la selva marítima. També un altre dia en què pot passar això serà diumenge. Altre cop el temps sembla que serà insegur cap al final del cap de setmana, però la resta de dies tindrem més sol que no pas núvols. I pel que fa al vent, l'esperem poc protagonista de moment a les comarques de Girona i sobretot al sud de la Costa Brava, tot i que s'esperen ventades fortes tant avui com els dies vinents a les Terres de l'Ebre, al Pirineu i en altres punts del nord de les comarques de Girona. De moment a la selva marítima quedarem bastant al marge d'aquestes ventades.
Doncs moltes gràcies, Miquel, per tots aquests detalls. I afegir, com dèiem, que avui comencem amb més fred que aquests últims dies. La temperatura és de 8 graus i l'Estació Meteorològica de Protecció Civil marca també que la humitat la tenim al 81%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs és moment de fer un cop d'ull a les portades en aquest dimecres 6 de novembre del 2019. I un dia més, la campanya, la mirada fixa en aquest 10N, en aquest diumenge, és notícia destacada perquè, en aquest cas, ahir es va fer el debat a Catalunya Ràdio i TV3 i el punt avui titula Alta tensió electoral. El cúmul d'atacs i d'acusacions encreuades en el debat català per les eleccions espanyoles neutralitza les propostes i desdibuixa aliances. És el que veiem en aquest diari, on també hi ha una imatge dels diferents candidats que van acudir ahir a la nit al debat electoral, excepte Meritxell Batet. Hi havia Saragossa en el seu lloc pel Partit Socialista perquè està de baixa mèdica, tot i que ja s'ha dit que no és res greu, però ha de fer repòs uns dies. D'altra banda, també destaca el punt que s'han reactivat les euroordres, diu euroordres activades. El Suprem envia les noves demandes de detenció contra Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig a Escòcia i Bèlgica. Llarena suma les noves peticions a la del president Puigdemont, però no inclou malversació per l'exconsellera. També es fa ressò el punt del dur retret a Sánchez per part de Puigdemont, que li pregunta a través d'un vídeo fet públic a Twitter, li diu: "Vostè em vol segrestar?", és el que diu Puigdemont després d'unes declaracions en què Pedro Sánchez, en el debat de Televisió Espanyola, doncs assegurava, prometia que farà que Carles Puigdemont torni a l'estat espanyol i es presenti davant de la justícia. També llegim que el premiat pel rei diu que el llaç expressava un sentit majoritari. Un dels premiats que va exhibir un llaç groc a l'entrega dels Premis Princesa de Girona, hem de dir que ha corregut una fake news, una notícia falsa per les xarxes en què es deia que la Casa Reial havia esborrat el llaç, aquest llaç de les fotografies. No és cert. A Catalunya Ràdio van entrevistar el premiat, que va explicar que ell mateix se l'havia tret per diferents motius, però que la Casa Reial en cap cas no ha fet aquesta esborrada del llaç. També una altra notícia del punt és que el Tribunal Constitucional amenaça amb conseqüències penals Torrent. El Constitucional avisa la mesa del Parlament i el president de la Cambra referma que no acceptarà la censura. Finalment, també en plana política, el punt avui entrevista d'una banda a Mireia Vehí, que és la cap de llista de la CUP al Congrés, que diu que la gent ha aconseguit fer un torçabràs a l'Estat, i d'altra banda a Marc Lamuà, que és el cap de llista del Partit Socialista, que diu que el PSC mai no ha deixat de ser federalista. I en plana esportiva, la notícia del dia pel punt és l'empat gris del Barça contra l'Eslàvia de Praga sense gols, un empat a 0 gols. També se'n fa ressò el diari de Girona, que diu que amb aquest empat amb l'Eslàvia el Barça corrobora el seu mal moment. Jordi Alba es lesiona els isquiotibials i només juga els primers 45 minuts. També en esports hi ha una declaració de Magalí Mendy, que és escorta de l'Esparcity Leaf Girona, que diu que tornar a Girona a lluitar per la Lliga i jugar a l'Eurolliga era la millor opció. L'anterior etapa a l'Uni va fer que la seva carrera anés endavant. Però, tot i així, hi ha altres notícies més destacades en aquesta portada. La principal és que la Universitat de Girona pateix un atac informàtic massiu a través dels correus electrònics. El virus ha infectat diversos ordinadors del personal que han hagut de ser formatejats. Tot i així, la universitat diu que no els han demanat diners a canvi de recuperar dades. A Vidreres aproven un augment del 40% de la tarifa de l'aigua. També es fa ressò el Diari de Girona que l'incendi d'un habitatge deixa una dona de 85 anys ferida greus a pals. Hi ha una imatge d'aquest incendi que és el que il·lustra la portada. Unes flames que van cremar totalment la casa. Girona és la segona província on més ha pujat l'atur a l'octubre. L'increment és del 9%, amb 36.809 persones desocupades. De fet, hi ha dades de l'atur rècord arreu. El Gran Recapte té un terç dels 4.000 voluntaris que necessita Girona. Avui en parlarem al Bon Dia Bona Hora perquè el Banc dels Aliments fa una crida per aconseguir més voluntaris per aquesta campanya que es farà els dies 22 i 23 de novembre. I finalment ens fem ressò que 9 persones van intentar volar al Regne Unit des de Vilobí amb documents falsos.
Més titulars de la jornada avui amb l'ajuda del nostre company Marc Diva. Ell ens ofereix aquests titulars. El País diu que el govern podrà intervenir internet per ordre públic. El Periódico avui obre dient que sos pel clima. En canvi, el diari La Razón titula Sánchez tem per perdre les eleccions en la jornada de reflexió, en la jornada de reflexió electoral del dissabte. El diari Ara, alta tensió pel xoc del Partit Popular, Ciutadans i Vox amb l'independentisme. L'ABC, Sánchez no sap, no contesta. El Mundo obre dient que l'atur ja creix com en el pitjor moment de la crisi. I finalment, La Vanguardia, la retirada dels Estats Units pot sembrar dubtes sobre el futur del pacte del clima. Gràcies, Marc.
Repassem ràpidament altres titulars de la jornada. La Junta Electoral permet l'acampada de la plaça Universitat.
La Junta Electoral Central considera que no es fa menció ni es demana el vot per a cap força política i rebutja la petició de Ciutadans que l'havia denunciada perquè la considera un acte electoral.
El noi de la dessuadora taronja detingut a Via Laietana denuncia la Policia Nacional per maltractaments.
Ha presentat una querella contra 8 agents identificats per les gravacions dels mitjans de comunicació.
Canviem ara de tema. Ja s'ha publicat la llista de la revista Forbes d'aquest any que assenyala qui són les persones més riques de l'estat espanyol.
Amancio Ortega, fundador d'Inditex, ha guanyat 5.000 milions més que l'any anterior i acumula un patrimoni de 63.000 milions d'euros. La xifra aquí val a la suma del que tenen els següents 43 milions que apareixen a la llista.
A la Ribera d'Ebre, el ramader de la Torre de l'Espanyol ha recuperat la granja gràcies a les donacions.
Pere Jornet ha tardat 4 mesos i mig a tornar a posar a punt les instal·lacions després de l'incendi de l'estiu.
També és notícia que el Tribunal Suprem Indi responsabilitza el govern de deixar morir la gent per la contaminació.
Prohibeix la crema de rostolls i afirma que aquests episodis no es poden donar cada any en un país civilitzat.
I d'altra banda, més notícies en plana esportiva, però també plana de societat. Han vetat una nena amb síndrome de Down que no podrà jugar un torneig amb les seves companyes.
La Laia juga a vòlei des de fa 8 anys i la Federació Espanyola no permet que s'inscrigui en una competició en la categoria on juga sempre perquè té un any més.
Pas endavant important pel futbol femení, tot i que ens n'hem d'anar fins a Austràlia.
Les jugadores de la selecció australiana de futbol cobraran igual que els jugadors de l'equip masculí. A més, per primera vegada tindran una divisió equitativa dels ingressos comercials.
Aquí, en canvi, es manté la convocatòria de vaga al futbol femení pel 16 i 17 de novembre.
Les parts s'han emplaçat a una altra reunió aviat per arribar a un acord pel conveni col·lectiu que posi punt i final a la convocatòria de vaga.
Ara mateix 8 i 14.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Disposem d'uns fantàstics espais per les vostres celebracions: comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris. Obrim divendres, caps de setmana, vigílies i festius, i per a grups en reserva. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-370049.
Para este otoño, Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Para este otoño, elige Clínica Fanals. Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-364328 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Tip dels ensurts en la factura del mòbil, internet i televisió. Calma. Arriba Rectel Plus, el nou servei de telecomunicacions d'aquí, amb la tecnologia d'Euskaltel i la qualitat del RAC, que t'ofereix aquest pack a un preu increïble. Internet a 500 megas i wifi assegurada a tota la casa, mòbil amb 20 gigas, televisió Android i fix amb trucades, tot per només 44,90 euros al mes.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972-36-37-63, i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972-35-53-35. RAC, i som per ajudar.
Restaurant Cal Sogre, més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre. Ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972-371-704.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Ara passa gairebé 2 minuts d'un quart de 9 del matí i comencem aquí al Bon Dia, Bona Hora a explicar-vos temes que ja us hem presentat en portada i que volem ampliar. Tres grups d'agents especialitzats en turisme esportiu han visitat Lloret per conèixer l'oferta esportiva. Ha estat al llarg del mes d'octubre amb professionals de Suïssa, Bèlgica i els països nòrdics que organitzen estades internacionals de grups de diferents disciplines.
Les primeres estades van ser de l'agència suïssa Sport 7 i de la belga Sport Stage. En els dos casos van ser accions sorgides després de visites comercials als països d'origen, organitzades pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Els agents van visitar les instal·lacions esportives municipals i diferents hotels certificats en turisme esportiu.
L'última visita va ser fa uns dies d'un grup de 9 agents dels països nòrdics especialitzats en les disciplines de pàdel, natació, futbol i esports col·lectius. A banda de passar pels equipaments, també van visitar hotels certificats en turisme esportiu i cicloturisme. Són l'hotel Rosa Amarres Blau, el Gran Hotel Monterrey i l'Hotel Samba, a més del nou hotel L'Azur, que en breu també s'adherirà a una marca d'especialització esportiva.
Cal destacar també que el passat 30 de setembre Lloret Turisme va participar en la formació al turisme esportiu en els països nòrdics. Va ser una jornada oberta a empreses i municipis per conèixer millor les necessitats d'aquest mercat.
El que fem és saludar la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan, per ampliar aquesta informació. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com es valoren aquestes estades dels diferents grups especialitzats en turisme esportiu?
Doncs, com sempre diem, és molt positiu tenir la gent a casa nostra per tal que conegui Lloret de primera mà, i en aquest cas doncs, específicament pel producte o pel segment doncs, esportiu. Per nosaltres, doncs, en aquest cas és un exemple de l'octubre amb aquestes 3 visites, però és quelcom que fem permanentment, sigui a través del nostre convention bureau amb la gent que ve per turisme de reunions, com sigui per temes esportiu, com per una visita més genèrica d'operadors o agents de viatges ucraïnesos. Per tant, enguany, aquest octubre, específicament amb els esportius que comentàvem, doncs, una valoració molt positiva i sobretot pels mercats d'origen d'aquests agents que han vingut a visitar la nostra destinació.
Perquè el mercat principal en el turisme esportiu, quin seria o quins serien els mercats principals?
En turisme esportiu el que ens passa és que canvia completament, diguéssim, el rànquing o el top 10 de mercats que arriben a Lloret de Mar. De vacances o en termes genèrics, doncs és el mercat català i espanyol conjuntament com a primer mercat, bueno, després el mercat francès com a primer mercat internacional, britànic, alemany, etc. Però, per contra, amb turisme esportiu ens canvia totalment doncs aquest ordre de països que visita Lloret de Mar, i en aquest cas per fer els seus training camps o les seves estades d'entrenament o per celebrar els seus esdeveniments. I és com bé dieu, quan apareixen doncs mercats com el nòrdic, amb països com això, com Suècia, Islàndia, fins i tot Dinamarca, etc. I també aquest mercat suís, que tampoc ve de vacances a Lloret de Mar i que acaba visitant-nos doncs sobretot per estades de futbol. Han passat els darrers anys bastants equips de primera que han fet aquí les seves estades per entrenar aquí a Lloret, i també d'altres disciplines com és el ciclisme de carretera, per exemple. Per tant, ens apareixen nous mercats en aquest producte que ens ajuda doncs sempre a desestacionalitzar, com és el turisme esportiu i específicament el ciclisme. Per tant, per nosaltres és molt interessant. Són mercats que són interessants en termes de despesa i són mercats molt importants en el turisme esportiu, tot i que no apareguin en el top 5 del final de mercats que visiten Lloret per vacances.
Ho comentava vostè, no?, que s'ha donat també especial importància a l'oferta cicloturista, que ja fa un temps que des de Lloret Turisme s'hi aposta fort, o des de Lloret en general, vaja.
Sí, exacte, des de Lloret en general, tant sigui per part dels establiments privats com per part, diguéssim, de l'administració a través de Lloret Turisme, de l'ens de promoció turística d'aquí a casa nostra. És un producte que ens aporta doncs molta satisfacció, perquè comencem a rebre ciclistes ja des de finals de gener i ens acaben arribant en funció sobretot també del clima i del calor, perquè no ens trobarem en plena temporada alta patint calor aquí a casa nostra, sinó que gaudeixen d'aquestes temporades baixes i mitges de gener a juny, i ens arriben doncs ciclistes de Polònia, de França, de països del nord d'Europa i d'arreu, d'Alemanya també, i tant per part nostra, diguéssim, com des de Lloret Turisme, com per part de molts hotels especialitzats i certificats, com bé comentàveu a la intro, doncs és un producte que ens ajuda en èpoques doncs que el volum de gent doncs és molt menor a casa nostra, i aquesta gent fa una despesa que és interessant, necessita serveis complementaris, bueno, una dieta especialitzada, un bike park, que n'hi diuen, on deixar les bicis, les eines, trobar mànegues, etc. És un producte que complementari a casa nostra que ens ajuda.
I sobre l'oferta que hi ha a Lloret, comentàvem que l'Hotel L'Azur en breu s'adherirà a aquesta marca d'especialització esportiva. Precisament ahir, parlant amb Montse Belisario, que és directora de Lloret Convention Bureau, ens explicava que aquest hotel també va ser present, tot i que encara no ha obert, a un acte promocional a Madrid per turisme de congressos. Des de Lloret Turisme, com es valora que hi hagi un hotel que hagi fet una aposta per la reconversió tan gran com és aquest nou establiment que en breu obrirà?
Bé, doncs com bé deia ahir la Montse, doncs evidentment a Lloret de Mar que hi hagi un espai tan gran, en un espai tan cèntric, i evidentment doncs amb aquesta voluntat, diguéssim, de canvi en termes de comercialització, la valoració que fem des de Lloret Turisme, sigui a través del convention o sigui en termes generals o esportius, doncs és molt positiva. Hem estat aquests dies amb ells a la Fira de Londres, i és un producte doncs que és un producte estrella per la cadena ACTOP, és un producte que diferencien de la resta dels seus hotels i de la resta de la seva estratègia, i que marca un punt d'inflexió, diguéssim, a la manera de fer, diguéssim, d'aquesta gran cadena catalana en termes de volum de places hoteleres. Per tant, aquesta estrena al març del 2020 és una de les grans notícies pel que és al sector turístic de Lloret de Mar el 2020, i l'esperem doncs amb candeletes, que diríem, i sobretot veient que ja fa més d'un any que treballem amb ells, amb diferents productes i segments, sigui reunions, esports o fins i tot genèric, en termes de comercialització. Hem anat amb l'Atzur a països bàltics, hem fet moltes accions en termes d'esportiu, han captat ja molts esdeveniments interessants per l'any vinent. Per tant, la valoració que en fem nosaltres, tot l'equip, és molt bona, perquè és un espai molt gran i perquè pertany a una cadena que té moltes possibilitats i que arriba molt lluny en termes de comercialització, i que tinguin un bon producte suposa un canvi important a Lloret de Mar.
Doncs ho recollim. I Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme, recollim totes les valoracions de l'entrevista. Moltíssimes gràcies per atendre'ns un cop més aquí a la ràdio. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Seguim avançant, queden ara 5 minuts per arribar a 9:15 i ens n'anem cap al cap de setmana, perquè Lloret ja ho té tot a punt per celebrar la Fira Medieval, que arriba a la 19a edició aquest cap de setmana. Es farà un viatge enrere en el temps i els carrers del centre, el Passeig Verdaguer i la plaça de la Vila comptaran amb un bon gruix d'activitats relacionades amb l'època medieval.
La fira s'obrirà aquest dissabte al matí amb el mercat medieval. Hi haurà diferents parades que permetran degustar productes artesans, a més de gaudir de demostracions d'oficis o altres propostes.
A més, s'han programat diverses actuacions itinerants, espectacles de màgia, faquirs, desfilades i concerts. També es faran visites guiades per conèixer el passat medieval de Lloret.
La 19a Fira Medieval de Lloret de Mar començarà aquest dissabte a 9:15 del matí i acabarà diumenge a 9:15 també de la nit.
Al telèfon hi tenim la regidora de Promoció Econòmica, Lara Torres. Bon dia.
Bon dia.
Arriba una nova edició de la Fira Medieval, la 19a, ja dèiem. Com es presenta?
Doncs es presenta amb moltes ganes, amb molta gent, que marca un abans i després de la temporada, i estem esperant que vinguin unes 15 o 20.000 persones aquests dos dies de fira.
D'on ve el públic, més o menys?
Doncs és un públic familiar i és de poblacions veïnes normalment, tots els lloretencs i lloretencs que en gaudeixen, però és un turisme de proximitat, que se'n diu.
De les propostes que hi ha, quines destacaríem?
Bueno, hem apostat molt aquesta fira per les activitats infantils, que les concentrarem totes en el Passeig Verdaguer, i després hi ha tot tipus d'activitats, que a titelles al carrer, passacarrers teatralitzats, hi ha programades més de 100 activitats, o sigui que és més difícil destacar algunes en concret.
En tot cas, dèiem que serà la 19a edició, i veient com cada any s'omplen els carrers amb motiu d'aquesta fira, no cal dir que és una activitat més que consolidada de la Festa Major.
Sí, de fet, avui aquesta edició és la 19a, com bé heu comentat, i això vol dir que és una activitat consolidada, que la gent de Lloret i els voltants l'espera any rere any, i que a més és unes dates que de normal a Lloret, si no, no tindria un atractiu en concret, si no és que el temps ens acompanya.
Doncs no sé si queda per afegir alguna coseta, perquè ho hem comentat més o menys tot. Potser convidar la gent...
Convidar la gent a que ens visitin tant dissabte com diumenge, ja ho he exposat molt bé els horaris, i que Lloret el rebrà amb les mans obertes per gaudir de la fira i també del nostre municipi.
Doncs que vagi molt bé aquesta 19a edició de la Fira Medieval, i Lara Torres, com a regidora de Promoció Econòmica, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
Val, moltes gràcies igualment.
Les eleccions generals a Nova Ràdio Lloret.
Doncs moment ara de parlar de les eleccions d'aquest diumenge. Ciutadans es va reunir ahir dimarts amb la Plataforma d'Habitatges d'Ús Turístic de Lloret. Va ser un acte de campanya per les eleccions del 10N aquest diumenge, amb la presència del candidat del partit al Congrés dels Diputats per Girona, Héctor Amalló.
Sobre la problemàtica dels FUTs, la formació taronja considera que cal una regulació en el marc de tot l'Estat, i asseguren que és un tema que no s'ha de deixar en mans dels ajuntaments. Escoltem Héctor Amalló.
Intercambiar opiniones para saber cómo está el panorama en Lloret, para que nos expliquen sus sensaciones de la temporada, y nosotros también le queremos transmitir que consideramos que la regulación tiene que ser en el marco de todo el Estado, de toda España, y no podemos dejar esto en manos de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. Creemos que tiene que haber un marco regulador total.
Ciutadans també va parlar de turisme i ha exposat que les últimes temporades han estat complicades. Entre els motius apunten a la inestabilitat política i social que hi ha a Catalunya, l'obertura d'altres destinacions o la fallida de Thomas Cook. En aquest sentit, proposen noves mesures per afavorir el turisme, com l'anomenat Pla Horizonte 2030, per tal que el sector pugui modernitzar-se.
Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, impulsar un plan de turismo español Horizonte 2030, donde lo que queremos es que se impulsen medidas para que el sector turístico pueda modernizarse, ser innovador y apoyar sobre todo a los hosteleros. También hay que impulsar medidas para mejorar el mercado laboral del turismo, mejor formación, pero sobre todo ese plan de turismo de Horizonte 2030 para que el turismo español se revalorice e impulsemos la marca España.
Segons el candidat, des de Ciutadans tenen bones expectatives de cara a les eleccions del 10N i esperen que Héctor Amelló pugui entrar al Congrés dels Diputats. En els anteriors comicis es van quedar 4.000 vots de tenir el representant per Girona, però consideren que en aquesta ocasió el podran assolir.
Ara acabem de sentir els senyals horaris de 9:15, però ens volem fer ressò també que ha fet campanya aquest dimarts a Lloret al Partit Popular, que ha centrat la seva visita a la vila en parlar de les propostes pels joves, els que volen facilitar l'emancipació i l'ocupació.
Ho ha explicat el candidat de la formació per Girona al Congrés dels Diputats, Alberto Mas Vilà. Considera que l'accés a l'habitatge serà una prioritat pel Partit Popular i exposa que tenen un pla per posar al mercat 100.000 vivendes en sòl públic. A més, fomentaran l'ocupació entre els joves que busquen la seva primera feina o que acaben els estudis universitaris.
El problema principal que tiene la juventud en estos momentos, bueno, tiene dos problemas fundamentales. El primero es que para su emancipación necesita conseguir un trabajo. Y luego, una vez que ya tiene ese trabajo, tiene que tener vivienda. Nosotros vamos a actuar en las dos líneas. Por un lado, tenemos un plan para poner en el mercado 100.000 viviendas en los próximos 4 años... promoviéndolas con suelo público, y por otro lado está el fomentar el empleo dentro de los jóvenes que acaban sus estudios o que están buscando primer empleo.
Alberto Mas Vilà també ha assenyalat que proposarà una tarifa especial per als autònoms menors de 30 anys i que facilitarà els tràmits administratius per la creació d'empreses entre la població jove.
Proponemos, en primer lugar, una tarifa especial para los autónomos con una serie, los autónomos de jóvenes menores de 30 años que tengan 2 años de tarifa plana, y por otro lado una autopista administrativa que les permitiera el poder crear su propia empresa mucho más rápidamente y con menos problemas administrativos de los que tiene hasta ahora.
Pel que fa a les eleccions del 10N, el candidat popular per Girona reconeix que la població està cansada de la situació política que es viu actualment. Tot i això, es mostra il·lusionat i considera que poden millorar els resultats obtinguts en els últims comicis.
Ara mateix passen 2 minuts de 9:15. Miquel Bernis, avui comencem amb temperatures més baixes. Hem notat aquest fred. Com evolucionarà? Molt bon dia.
Bon dia, Maria. El d'avui és el matí més fred de la tardor. Fins ara la temperatura ha baixat per sota dels 5 graus a l'interior de la selva, mínimes de, per exemple, 1 grau només a Vilobí d'Onyar, i temperatures que han arribat també a baixar fins als 10 graus a la costa. Esperem que el fred segueixi augmentant els pròxims dies i que encara demà i divendres la temperatura continuï baixant i tinguem temperatures més baixes. Per tant, el fred arriba ara sí de forma clara i s'instal·larà uns quants dies. Tot i que hi hagi pujades i baixades, sembla que la nova dinàmica serà la que estrenem avui durant uns quants dies, com a mínim uns 10 dies. Fins al 15 de novembre no hi haurà cap entrada d'aire càlid que contrasti amb aquest fred que ja comencem a notar aquest dimecres. Pel que fa a l'estat del cel, avui dia amb predomini del sol, núvols escassos, però en canvi demà sí que serà un dia una mica més insegur. A la tarda esperem un augment dels núvols i la possibilitat d'alguns ruixats sobtats de poca estona en diverses comarques de Girona. Seran més probables cap a la Garrotxa i l'Empordà, però no descartem que també a última hora algun xàfec curt i intens pugui afectar la selva marítima. També un altre dia en què pot passar això serà diumenge. Altre cop el temps sembla que serà insegur cap al final del cap de setmana, però la resta de dies tindrem més sol que no pas núvols. I pel que fa al vent, l'esperem poc protagonista de moment a les comarques de Girona i sobretot al sud de la Costa Brava, tot i que s'esperen ventades fortes tant avui com els dies vinents a les Terres de l'Ebre, al Pirineu i en altres punts del nord de les comarques de Girona. De moment a la selva marítima quedarem bastant al marge d'aquestes ventades.
Moltes gràcies, doncs, Miquel, per aquests detalls. Ara mateix la temperatura segons l'Estació Meteorològica de Protecció Civil és de 9 graus i la humitat al 81%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs fem un cop d'ull al que diuen les portades i comencem destacant, segons el punt, euroordres activades. El Suprem envia les noves demandes de detenció contra Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig a Escòcia i Bèlgica. Llarena suma les noves peticions a la del president Puigdemont, però no inclou malversació per l'exconsellera. També es fa ressò el punt del dur retret. Que va fer Carles Puigdemont a Pedro Sánchez a través de Twitter en un vídeo on Puigdemont li pregunta: vostè em vol segrestar? Arran de les declaracions de Pedro Sánchez en el debat d'abans d'ahir a la nit a Televisió Espanyola. També sobre debat, el punt es fa ressò de l'alta tensió electoral que hi va haver ahir en el debat de Catalunya Ràdio i TV3. El cúmul d'atacs i d'acusacions encreuades en el debat català per les eleccions espanyoles neutralitza les propostes i desdibuixa aliances. També llegim que el premiat pel rei diu que el llaç expressava un sentir majoritari. Per cert, dir que és mentida que la Casa Reial hagi esborrat el llaç groc de les fotografies, sinó que el premiat, entrevistat per Catalunya Ràdio, va explicar que ell mateix se l'havia tret. D'altra banda, també en plana política, el Tribunal Constitucional amenaça amb conseqüències penals Torrent. El Constitucional avisa la mesa del Parlament i el president de la cambra referma que no acceptaran la censura. Hi ha declaracions d'una banda de Mireia Vehí, cap de llista de la CUP al Congrés, que diu que la gent ha aconseguit fer un torçabràs a l'Estat, i d'altra banda de Marc Lamoa, que és el cap de llista pel PSC, que diu que el Partit Socialista mai no ha deixat de ser federalista. En plana esportiva, empat gris del Barça contra l'Eslàvia de Praga, sense gols, empat a 0. També se'n fa ressò el diari de Girona, que diu que amb aquest empat el Barça corrobora el seu mal moment. També es fa ressò que Jordi Alba es va lesionar els isquiotibials i només va jugar els primers 45 minuts. Encara en plana esportiva hi ha una entrevista a Magalí Mendy, que és escorta de l'Sparcity Leaf Girona, que diu que tornar a Girona a lluitar per la Lliga i jugar a l'Eurolliga era la millor opció. D'altra banda, la Universitat de Girona pateix un atac informàtic massiu a través dels correus electrònics. El virus ha infectat diversos ordinadors del personal que han hagut de ser formatejats. Tot i així, la universitat diu que no els han demanat diners a canvi de recuperar dades. Una altra notícia destacada és que l'incendi d'un habitatge deixa una dona de 85 anys ferida greu a pals. A la imatge s'hi veuen les flames que van cremar tota la casa en aquest habitatge de pals. Girona és la segona província on més ha pujat l'atur a l'octubre. L'increment és del 9% amb 36.809 persones desocupades. El gran recapte té un terç dels 4.000 voluntaris que necessita a Girona. En parlarem ara aquí al Bon Dia, Bona Hora. I finalment, l'últim titular que volem llegir és que hi ha 9 persones que van intentar volar al Regne Unit des de Vilobí amb documents falsos.
Més titulars de la jornada. El País avui obre dient que el govern podrà intervenir internet per a l'ordre públic. El Periódico obre dient SOS pel clima. La Razón es fa referència a les eleccions, diu que Pedro Sánchez tem perdre els comicis en la jornada de reflexió. El diari Ara, alta tensió pel xoc del Partit Popular, Ciutadans i Vox amb l'independentisme. L'ABC, Pedro Sánchez, no sap, no contesta. El Mundo, l'atur ja creix com en el pitjor moment de la crisi. I La Vanguardia es fa ressò que la retirada dels Estats Units sembra dubtes sobre el futur del pacte pel clima.
Altres titulars generals en format breu. La Junta Electoral permet l'acampada de la plaça Universitat.
La Junta Electoral Central considera que no es fa menció ni es demana el vot per a cap força política i rebutja la petició de Ciutadans, que l'havia denunciada perquè la considera un acte electoral.
El noi de la dessuadora taronja detingut a Via Laietana denuncia la Policia Nacional per maltractaments.
Ha presentat una querella contra 8 agents identificats per les gravacions dels mitjans de comunicació.
Canviem ara de tema. Ja s'ha publicat la llista de la revista Forbes d'aquest any, que assenyala qui són les persones més riques de l'Estat espanyol.
Amancio Ortega, fundador d'Inditex, ha guanyat 5.000 milions més que l'any anterior i acumula un patrimoni de 63.000 milions d'euros. La xifra equival a la suma dels que tenen els següents 43 milionaris que apareixen a la llista.
A la Ribera d'Ebre, el ramader de la Torre de l'Espanyol ha recuperat la granja gràcies a les donacions.
Pere Jornet ha tardat 4 mesos i mig a tornar a posar a punt les instal·lacions després de l'incendi de l'estiu.
El Tribunal Suprem Indi responsabilitza el govern de deixar morir la gent per contaminació.
Prohibeix la crema de rostolls i afirma que aquests episodis no es poden donar cada any en un país civilitzat.
Plana esportiva i també de societat veten una nena amb síndrome de Down que no podrà jugar un torneig amb les seves companyes.
La Laia juga a vòlei des de fa 8 anys i la Federació Espanyola no permet que s'inscrigui en una competició en la categoria on juga sempre perquè té un any més.
També fora dels terrenys de joc. Pas endavant important pel futbol femení, tot i que ens n'hem d'anar fins a Austràlia.
Les jugadores de la selecció australiana de futbol cobraran igual que els jugadors de l'equip masculí. A més, per primera vegada tindran una divisió equitativa dels ingressos comercials.
Aquí, en canvi, de moment encara es manté la convocatòria de vaga al futbol femení pel 16 i 17 de novembre.
Les parts s'han emplaçat a una altra reunió aviat per arribar a un acord pel conveni col·lectiu que posi punt i final a la convocatòria de vaga.
Els diaris parlen de Lloret.
En plana esportiva, el diari de Girona dedica tota una pàgina als quatre germans Grau. Els lloretencs s'enfronten al partit del Lloret Liceo de l'Hockey Lliga. Titula el diari de Girona, Lloret Liceo o la batalla dels germans Grau. I és que el partit de l'Hockey Lliga de dissabte enfrontarà d'una banda a Lluís i Àlex pel bàndol salvatà i d'altra banda en Marc i en Carles a les files de l'equip gallec. Per primer cop, tots quatre coincidiran a la pista. Serà un moment molt emotiu pels quatre germans que tenen entre 23 i 29 anys. D'altra banda, també sobre Lloret, el diari El Punt es fa ressò de l'acte que va fer el Partit Popular ahir aquí a la vila i diu que és l'únic que tenen els joves. Ja n'hem fet ressò al Bon Dia, Bona Hora. També al Punt hi ha un article d'opinió de Joan Domènech, el lloretenc el titula Galliners i la Maria, i diu que el poble de Galliners li té el cor robat perquè hi va viure una colla de mesos al voltant del 1958. Finalment, a l'àmbit de les necrològiques, ens hem de fer ressò de la defunció d'Honorato Puertas González. Ha mort als 65 anys, era natural d'Orcera, a Jaén, i tenia dos fills. L'enterrament se celebra avui a les 4 de la tarda a l'església parroquial de Sant Romà.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Sant Romà. Festa Major d'hivern de Lloret de Mar. Gaudeix d'activitats culturals, lúdiques, esportives i socials per tots els públics. Aprofita l'oportunitat de viure la diversitat d'actes pensats per petits i grans. Sant Romà. Gaudeix de la Festa Major d'hivern de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara falten 2 minuts per arribar a 3:15 del matí. Continua el Bon Dia, Bona Hora, l'informatiu matinal de la ràdio de Lloret de Mar. I ara parlem d'aquest dissabte perquè tornen les jam sessions dels Bucs del Puntet. És ja la 6a edició d'una cita oberta a tots els amants de la música que sempre s'organitza per celebrar la Festa Major de Sant Romà. L'activitat permet que qualsevol persona pugui sortir a l'escenari i tocar un instrument o posar-se a cantar. La cita és aquest dissabte a 9:15 del vespre a la sala polivalent de la Casa de la Cultura. En parlem tot seguit i ho fem amb Carles Carbonell, que és tècnic de joventut als estudis. Bon dia.
Molt bon dia.
Nova edició de les Jam Sessions. Com seran? Com s'esperen?
Doncs bé, s'esperen amb molta il·lusió, moltes ganes, i esperem també que vingui molta gent a poder cantar i, com has dit, o tocar el seu instrument.
Com funciona aquesta activitat? És tal i com ho hem explicat? Improvisació total?
Totalment, sí. Comencem sempre amb una banda, que és la que se'n diu la banda acollidora, o que comença amb dos o tres temes. En aquest cas serà The Sun Cats, una banda de versions, i a partir del tercer o quart tema, que s'ha ja ambientat una mica a la gent, es comença a demanar a veure qui vol pujar, si algú vol pujar o si algú o s'anima també. Sempre hi ha algú que ja està predisposat, agafa la guitarra, agafa el baix o es posa la bateria, i normalment sempre que es fa progressiu, comences amb un, després un altre, es pacta el tema, que són temes, normalment sempre són versions de molt conegudes, que tothom sap tocar, i ja està, i es comença així, i fins i tot jo, que no tinc ni un borrell de tocar, he acabat tocant algun tema, però fixeu-vos-ho, és obert a tothom.
I la participació, aquesta és la sisena edició, hi ha hagut bona acceptació d'aquest acte?
Sí, fins i tot vam haver de... Abans ho fèiem en els mateixos bucs, però ens van quedar petits. Un buc, tot i el buc gran, de seguida es va omplir de gent, per això vam passar a la biblioteca, a la sala polivalent, tot i que l'any passat, si us recordeu, va ploure molt i molt aquella tarda, i l'any passat va ser bastant fluixet, però les altres edicions sempre... moltíssima gent, a més gent que ve a escoltar també, perquè no deixa de ser una mena de concert de versions, i molta gent que ve a tocar, la veritat és que sí, i comencen tocant un i acaben tocant cinc persones o quatre que no han tocat mai juntes, i toquen i bé, i s'ho passen la mar de bé.
I el lloc també és l'adequat, la sala polivalent?
Sí, perquè primer que té aquella mica d'escenari, pel que el coneixeu, traiem les taules i queda com un com una sala amb un petit escenari, una sala normal i corrent, és gran, per la qual hi cap molt de públic, i el fet aquell de tenir aquella mica d'escenari ja fa que ja ho sembli una sala de concerts.
Quins són els grups que actualment utilitzen aquests books d'assaig?
Ara tenim com a més, diguéssim, actius. Tenim un grup que es diu Doble Malta, els Escaramuix, Maria Dolors, Rainy Day, són els que més, a part d'un pianista en solitari, per dir-ho així, que són els que van vinguent més assíduament. I de tant en tant, doncs, alguna banda, ja sigui d'aquí o de fora, que ve a fer un assaig o dos, o alguns d'aquests que, com sabeu, els músics, ara estic amb un, ara en formo un altre, ara ens barallem i formem dos grups, van canviant de nom, però més o menys les persones... són les mateixes amb gent nova que es van introduint.
Per tant, hi ha una participació notable, no?, per part dels grups musicals de Lloret.
Sí, la veritat és que sí, estem molt contents dels anys aquests de Bucs. Estem, ara ho dic de memòria, però em penso que més del 50% de dies que hi ha sempre hi ha algú, o dues, fins i tot dues bandes al mateix dia, sí.
Queda molt lluny aquella imatge d'aquell quarterot, aquell buc,
aquest
o projecte de buc, d'assaig, allà mateix al puntet.
Sí, que entraves, obries la porta i si el senties tocant en ple estiu, et fotia una fortuna, una bafarada, que pobrets, alguns havien de tocar jupits de lo baix que era, o sigui, sí, queda molt lluny allò, però... Per sort, per tenim sort, ara dos bucs com Déu manen.
Doncs aquesta és l'aportació que fa Joventut en la Festa Major de Sant Romà. És la sisena edició, per tant, això va per llarg.
Esperem que sí.
Carles Carbonell, gràcies per tots aquests detalls. Que vagi molt bé, esperem que no plogui.
Que no plogui, que la gent vingui.
Volies estar que per Sant Romà...
Si no l'ha fet, la farà. I una cosa que m'oblidava, tenim una sorpresa aquest any, bueno, sorpresa no perquè ja ho saben, a tots els participants de la JAM que vulguin pujar a un escenari, se'ls objectirà amb un val de 2 hores gratuïtes per assajar els bucs.
Molt bé, o sigui, de retruc.
De retruc.
Gràcies, Carles, i bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Dotze minuts, arribem a les 9 del matí. Si no l'ha fet, la farà. Fred, però també podria ser pluja. Continuem, direcció a l'Hora en Punt i també al programa amb veu pròpia que presenta la nostra companya Maria Joan Comartí. Parlem del Banc dels Aliments de les Comarques de Girona, que fa una crida per reunir voluntaris o coordinadors pel gran recapte que se celebrarà el 22 i 23 de novembre. Es necessiten més de 4.000 persones que col·laborin durant les dues jornades per cobrir prop de 400 punts de recollida d'aliments. Els voluntaris o coordinadors es repartiran per tots els establiments en torns de 4 hores. La seva tasca serà informar que què és el que es fa a través del Banc dels Aliments, orientar sobre la campanya i els productes que més es necessiten i rebre directament el menjar que vulguin donar als ciutadans. A més, també classificaran els aliments al magatzem. Tothom que vulgui fer de voluntari i coordinador durant aquest gran recapte s'ha d'inscriure al web bancdelsaliments.girona.org. Allà cal emplenar un formulari que permet triar el punt de recollida i el torn més adient segons la disponibilitat de cadascú. El gran recapte és la principal campanya del Banc dels Aliments per recollir menjar. S'organitza amb l'objectiu de sensibilitzar i mobilitzar la població per combatre la precarietat alimentària. En parlem tot seguit. I ho fem a través d'una entrevista enregistrada per Moisés García.
Parlem amb Frederic Gómez, president del Banc dels Aliments de les Comarques de Girona. Frederic, molt bon dia.
Bon dia.
Feu una crida a la participació pel pròxim gran recapte, oi?
Efectivament, encara ens falten bastants voluntaris.
Quants voluntaris o coordinadors necessiteu concretament?
Bueno, jo diria que aproximadament la meitat, és a dir, quasi diria que uns 2.000 voluntaris, encara que gran part d'ells estan coberts per les entitats benèfiques que participen en els seus voluntaris i aquests encara no els tenim comptats, i aquí a Girona ciutat encara necessitem 7 o 8 coordinadors. I a Lloret em penso que en són uns quants més.
Quina diferència hi ha entre voluntaris i coordinadors? Quines tasques han de fer cadascun?
Sí, el voluntari normalment fa un torn o dos, els que vulgui, que són normalment de 2 o 3 hores. En canvi, el coordinador està durant els 2 dies que del recapte està contínuament, encara que pot marxar algun rato, i és el que està entre contacte entre els coordinador entre els voluntaris i l'empresa i el magatzem i el banc dels aliments. I, a més, el coordinador el que fa és, si algú falla, procurar substituir-lo per un altre a través del banc i també anar anotant, en principi, els aliments que es van recollint.
Ens parlaves de que a Lloret em fan falta força?
Bueno, en aquests moments encara no ho tinc actualitzat, però jo diria que, mira, si n'hi ha 17 centres comercials en els quals es fa el recapte, jo diria que aproximadament la meitat dels coordinadors estan ja més o menys coberts i els altres pues, encara no, però és que no, aquests coordinadors ho fem des de les entitats benèfiques que es fan càrrec del recapte en aquestes superfícies.
Com s'espera aquest gran recapte del 22 i 23 de novembre?
Bueno, doncs és una incògnita perquè m'ha adelantat una setmana perquè no coincideixin el Black Friday, no? Però jo calculo que més o menys estarà com l'any passat.
Aquest gran recapte per les comarques gironines, quina importància té?
Doncs mira, ve a suposar una quarta part dels aliments que nosaltres estem distribuint. El Banc dels Aliments aproximadament en xifres redones, perquè uns anys és una mica més i uns altres és una mica menys, estem repartint a prop de 3 milions de quilos. I en el gran recapte el que es aconsegueix és uns 500.000 quilos. Més el que donen després les superfícies comercials, perquè les superfícies comercials també es mullen, És a dir, que si no seria un xollo per elles, perquè incrementen la seva venda, però després nosaltres els exigim que corresponguin i la majoria d'elles responen, no tot és igual, però proporcionalment als aliments que aconsegueixen vendre, però n'hi ha algunes que donen el 100%, de lo que han venut, altres només el 10%, i altres col·laboren també en la logística i facilitant material, però en principi quasi totes elles. Però el que em refereixo és que entre el que dona el personal i el que després donen les entitats, bé, suposar quasi, no arriba, però entre el 20 i el 25% dels aliments que repartim cada any.
I amb el...
Dir una cosa, sí. Si em permeteu, el Banc dels Aliments té dos objectius fonamentals, que és lluitar contra el malbaratament dels aliments, contra el despilfarro, i contra la fam. I tant de bo que nosaltres aconseguirem, perquè estem en més del 50% dels aliments que estem repartint, procedeixen d'evitar el malbaratament. Però per què fem el gran recapte? Doncs perquè encara estem molt lluny de cobrir les necessitats que hi ha, que té la gent pobra, la gent que té necessitat. És a dir, si nosaltres establim un mínim com a ideal de 100 quilos per persona i any, 110, i en canvi estem encara 80 i pico. Encara ens falten, i per això ens vegem obligats a fer el gran recapte. I això ens passa en els quatre bancs d'aliments de Catalunya, Bueno, i de tota Espanya, pràcticament, perquè el gran recapte es fa a tota Catalunya, que és el que vàrem començar, i durant 4 anys només que ho vàrem fer nosaltres sols, però després s'ha afegit tot l'estat espanyol, però es fa també en Portugal, en França, en Itàlia, en Polònia, etc. No?
I, Frederic, per fer-nos una idea, amb els productes recollits durant el gran recapte, durant quants dies es dona servei?
Ui, aproximadament no arriba un trimestre.
I una última pregunta, Frederic, els interessats en col·laborar amb el gran recapte, ja sigui com a voluntaris o com a coordinadors, què és el que han de fer?
Pues mira, bé, poden entrar en la web del Banc dels Aliments, que és W3 vegades Banc dels Aliments de Girona, i .org, i allà ja hi ha un link que per fer de voluntari, i allà ja es pot un apuntar com a voluntari, escollir també la superfície comercial, el torn de l'hora i si vol ser coordinador. Si algú té dubte, sempre pot telefonar també aquí al banc, que és el 972-22-34-63.
Doncs Frederic Gómez, president del Banc dels Aliments de les Comarques de Girona, convidem a tothom a participar en el gran recapte i moltes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i esperem que aconseguim molta llet, molt d'oli i moltes conserves, que és el que demanem fonamentalment.
Tres minuts i mig, arribem ja a les 9 en punt del matí i acomiadem el Bon Dia, Bona Hora. Abans encara tenim temps per explicar-vos que Oques Grasses, La Fuga, La Banda, El Coche Rojo i Topeo Sound System són els grups que actuaran a les barraques de Sant Romana aquesta festa major. Serà el cap de setmana del 16 i 17 de novembre. També pujaran a l'escenari les bandes que assagen els Bucs del Puntet, ho hem tractat avui amb en Carles Carbonell, que són Escaramuix, Rainy Day i Doble Malta, a banda del DJ lloretenc Arni, i que ens ho comenta el regidor de Cultura i Festes, Cristian Fernández.
Obrirà els Bucs del Puntet, a la que li seguirà el grup nacional que en diu La Fuga, i tancarà la banda del Coche Rojo, i per tant ens tindrem una nit molt divertida.
Aquestes són les declaracions, doncs, de Cristian Fernández fent referència a aquesta nit dins de la festa dels Bucs d'Assaig, que també, com dèiem, hem comentat en el Bon Dia, Bona Hora. Però tot plegat arriba en plena festa major de Sant Romà 2019. El tret de sortida oficial de la festa major el donarà el pregó, que aquest any, tal com ja hem avançat, anirà a càrrec de Dani Torrente, president de la Casa de Cúller. En el seu discurs, Dani Torrente parlarà de la seva pròpia experiència, però també de l'entitat que presideix, la Casa de Cúller, i de la qual ell n'és un dels fundadors. Recordem precisament que aquest 2019 se celebra el 15è aniversari de l'agermanament entre Lloret i Cúller. El pregó de festa major a càrrec de Dani Torrente serà aquest dijous 7 de novembre a 2:15 de vespre i al Teatre Municipal. Res més, així és com arribem a les 9 del matí, tot seguit, punt i a part en el programa informatiu Bon Dia, Bona Hora, per donar pas amb veu pròpia, un espai que és d'entrevistes i que dirigeix i presenta Maria Joan Comartí. Demà hi tornem a les 8 en punt. Fins aleshores. Bon dia.
Bon dia, bona hora.